Desde ahora mismo, 1:21, y hasta las 2 de la tarde, en la tertulia más uno. Ya sabéis que estos primeros 10 minutos emitimos en todas las frecuencias de COPE Baleares y que a partir de la 1:30 nos vais a poder seguir escuchando desde COPE Más Mallorca, en el 102.8 de la FM, también en COPE Menorca, desde la web de cope.es y también la aplicación móvil de COPE. El más uno de hoy en esta tertulia es Francina Armengol, presidenta del Gobierno. Muy buenos días y
hola.
Bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme, un placer.
Gracias por acompañarnos y bueno, no es la primera vez que participa en esta tertulia, cosa que le agradecemos mucho, y el formato, por si alguien no lo conoce o se lo ha olvidado de la temporada anterior, es bastante sencillo. Yo le haré la primera pregunta y luego abriremos ronda con nuestros tertulianos, que paso a presentaros. P. Fortezarrey, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bienvenido, muchas gracias. Y Tomeu Vidal, buenos
días.
Buen día,
¿cómo está?
José María Lafuente y Pablo Martín se incorporarán en los próximos minutos, que llegan un poco tarde, son algo impuntuales, así que bueno, les disculpamos también, sobre todo con la presidenta. La primera pregunta, desde luego la que toca, es actualidad. Otra vez, elecciones, volvemos a ir a las urnas. Estamos un poco desolados, cansados, ya fastidiados, hartos los ciudadanos.
Sí, yo entiendo, ¿no? Mi primera reflexión de esta convocatoria de elecciones generales el 10 de noviembre es una reflexión de mis sentimientos de decepción, ¿no? Yo creo que he compartido con muchísima parte de la ciudadanía, no solo de Baleares, sino también de toda España. Decepción porque el 28 de abril los ciudadanos ya hicieron su trabajo, que fue ir a votar. Ganó el Partido Socialista las elecciones, entonces yo esperaba un gobierno rápido que pudiera afrontar ya los retos que tiene España desde la estabilidad de un gobierno a 4 años vista y que poder afrontar juntos esos retos que tiene la ciudadanía. Bien, las negociaciones no han hecho posible ese gobierno que yo, como muchísimos ciudadanos, deseábamos, y a mí mi reflexión va a dos cuestiones más que me preocupan, ¿no? Uno es que me asusta que la ciudadanía llegue a la reflexión o a la convicción que la política no sirve para arreglar los problemas, y eso sería tremendo, porque eso luego alimenta discursos absolutamente peligrosos. Y la segunda es que la situación económica, social, política que vivimos en España, llevamos unos 5 años paralizados el gobierno de España, porque ha habido gobiernos muy poco estables, gobiernos que han durado muy poco, elecciones una detrás de otra, dificultad para aprobar leyes necesarias para afrontar, yo que sé, retos como la lucha contra el cambio climático. Aquí no tenemos una ley pionera, pero en España no la tenemos, con plantear temas como la digitalización de la sociedad y los retos que tienen nuestros empresarios, nuestros autónomos, muchísimas cosas, el mercado laboral, y luego lo que me toca esta tierra como presidenta de Baleares, ¿no? El sistema de financiación autonómica, los convenios que se tendrían que haber firmado con el gobierno de España y no ha sido posible, mil cosas, ¿no?, que están sobre la mesa y que necesitaban de un gobierno rápido y de un gobierno que diera estabilidad a España, ¿no? Ante esas preocupaciones son las que yo tengo hoy como presidenta de las Islas Baleares, también evidentemente ante un reto electoral. El 10 de noviembre hay elecciones, entonces los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestro deber, que es ir a votar, ¿no? Y yo espero que esas urnas salga un gobierno progresista, ¿no? Pero bueno, hoy decepción.
Sí, los ciudadanos cumplimos con nuestro deber, vamos a votar, ya lo hicimos el 28 de abril, pero luego los políticos no cumplieron con su deber de formar un gobierno. ¿Qué va a cambiar, qué va a ser diferente el 11 de noviembre?
Mire, yo creo que siempre se aprende de todo, ¿no? Y en eso tendrán que hacer una reflexión todos los que han protagonizado de alguna forma u otra, por acción, por omisión o por ponerse de perfil, esa situación que es repetir elecciones electorales, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión seguro que está en la mente de todos hoy, ¿no? Y las cosas, a partir de las votaciones del 10 de noviembre se tiene que establecer un gobierno de España. Eso es, yo, en fin, yo lo veo no necesario, sino súper urgente. Y bien, yo espero que todos seamos capaces de hacer las reflexiones oportunas y también de cambiar los comportamientos, ¿no? Y bueno, yo espero que se dé ese fruto desde el diálogo, desde el acuerdo, a partir de lo que voten los ciudadanos el 10 de noviembre, que tendremos evidentemente que respetar. Yo también veo aquí, lo he dicho en diferentes ocasiones, ¿no? La experiencia de pacto, de acuerdos, de consenso, de diálogo en Baleares la tenemos muy establecida. Hace muchísimos años que aquí estamos muy acostumbrados a gobernar desde el acuerdo, desde el pacto, y a nivel español eso no es tan fácil, y esa es la realidad. También lo hemos visto durante estos meses de negociación, ¿no? No se entiende igual un gobierno de pacto, tanto si es de coalición como es desde apoyo desde fuera. Yo he gobernado con Unidas Podemos, por poner ejemplo, fuera del gobierno la pasada legislatura, ahora dentro del gobierno. Lo vemos con muchísima más normalidad. A nivel español no se ve igual, ¿no? Y eso también es una realidad que todos los partidos políticos también tienen que empezar a reflexionar.
Le cedo ya la palabra a los tertulianos, que me he tocado una pregunta y he hecho dos. Tomeu, ¿te animas? Pepe,
sí,
Pablo ya está en la mesa.
Encantado de estar
bienvenido,
aquí,
Pablo.
Como siempre, con la presidenta. Aquí, la veritat és que la impressió és que hem aconseguit dues posicions equilibrades. El govern i la majoria que recolza el govern presenta una sensació d'equilibri i d'una certa tranquil·litat, i l'oposició també una certa sensació d'equilibri i que fa la seva feina controlant el govern, no? Aquesta crispació absoluta i constant de Madrid aquí no la veiem. Han fet alguna cosa tots entre vostès perquè no sentir-se contagiats d'això? Ha estat generós aquest resultat?
Jo deia que jo crec que hi ha cultura de pacte que no és fàcil de treballar i no és fàcil de consolidar, no? Però crec que les Illes Balears ho han fet bé des de fa molts anys, no? Ho han fet bé des de l'esquerra, bàsicament, que som els que sempre han governat en pacte, però la dreta també ha tingut facilitat de pacte quan ha estat necessari, no? Per tant, jo crec que aquesta cultura democràtica l'han tingut més arrelada d'alguna manera, no? No, supos que els actors que m'han precedit jo són els que ho han fet possible, no? I per tant, a partir de les eleccions, tant les del 2015, com ses de ara, del 26 de maig de l'any de nou, vàrem tenir molt clar com havíem de pactar i què havíem de fer. Jo no vull donar consells a ningú, ni molt manco, perquè no és el meu plantejament. Són escenaris diferents, i jo també ho he dit moltes vegades. A les Illes Balears, dia 26 de maig, la majoria parlamentària era molt clara a l'esquerra, i el govern que jo presidisc té la majoria parlamentària. No és el mateix escenari que el Congrés de Diputats, la complicació de negociació en el Congrés de Diputats és molt més alta, hi ha diferents formacions polítiques, Unides Podem i Partit Socialista no sumen una majoria absoluta en el Congrés de Diputats, per tant, tot és més complicat i tot és més difícil. També deia, la falta de cultura de pacte a nivell espanyol és molt més evident que no a nivell de les Illes Balears o altres països a nivell europeu, que fa molts anys que ho tenen molt més interioritzat, no? Basta veure inclús la posició pública dels mitjans de comunicació, de molt de poder econòmic, davant d'un govern de pacte, doncs, tenen una posició contrària o diferent, o de que li veuen més dificultats de sacar que tal vegada veig jo, no? Com a presidenta de Illes Balears, perquè jo estic governant amb un pacte que funciona beníssim, que tenim molt clar la fulla de ruta que volen tirar cap endavant i les polítiques. I això crec que és el fet fonamental. I jo crec, sincerament, que Pedro Sánchez i el Partit Socialista han intentat des del principi parlar de les polítiques. I això és lo important, no? En el final, tu governes per arreglar els problemes de la gent. Tu vols governar per canviar la vida de la gent a millor. I, per tant, vols dir, jo vull que l'economia cresqui, que se redistribuï millor, vull invertir en sanitat, vull, no sé, tens un programa polític. En aquests mesos, des del 28 d'abril a ara, jo he sentit parlar molt de càrrecs i molt poc de la política, de què volen fer, per què volen governar, no? Jo crec que el Partit Socialista ha fet un esforç enorme per posar damunt la taula un projecte de govern i que no ha estat possible les negociacions. Ara, a partir d'aquí, jo ho dic claríssim, això és un fracàs de la política. Els ciutadans van fer la seva feina i els polítics en aquest moment no han estat a l'alçada de les circumstàncies per conformar un govern que donés estabilitat a Espanya després de 5 anys d'inestabilitat. I jo no me preocupava una investidura, no només és una investidura, és una legislatura. Tu necessites 4 anys d'estabilitat a Espanya. És fonamental tenir 4 anys d'estabilitat, perquè si no, no podrem prendre les mesures que se necessiten prendre a Espanya. I jo penso això, no?
Arribem a la conclusió, per ventura, si em permeteu, que per al senyor Pedro Sánchez ni la estabilitat ni els objectius eren possibles amb en Pablo Iglesias o amb Unidos Podemos.
Jo sempre he defensat un govern progressista. Jo, això sempre he intentat explicar des de la coherència i des de lo que jo pens, allò que has d'interpretar de les urnes i de lo que vota la gent, no? Nosaltres, el Partit Socialista, i Pedro també, evidentment, se va presentar a les eleccions generals amb un plantejament d'un programa electoral claríssim, en retorn de drets, en plantejament de millora de la nostra economia, en moltes qüestions, no? En moltes coses coincident amb Unides Podem, amb altres no, amb diferències claus en diferents temes, no? Bé, a partir d'aquí, dia 28 d'abril, la gent vota i dona la conformació parlamentària que dona el Congrés de Diputats, no? Que també és per repartiment d'escons que tenim a nivell espanyol, que això té un debat encara molt més ampli i que també té les seves qüestions a qualqueria haurem d'afrontar des del sistema democràtic espanyol, no? Però bé, la gent ha votat i a partir d'aquí els polítics són els que han d'intentar resoldre la situació i arribar a els acords. Jo estic convençuda que Pedro Sánchez, en aquest cas, que mostra me demana, ha fet tots els esforços per fer-ho possible, perquè eren més interessat per governar, perquè és el que va guanyar les eleccions. Òbviament, és el que menys li interessen eleccions és en el Partit Socialista. Això crec que és bastant evident, perquè ja les has guanyades i, per tant, ja has tingut la confiança per poder governar. Ara, jo també amb això vull ser sincera. Crec que tothom ho ha de repensar, perquè és un fracàs de la política. Tothom, per acció o per omissió, han fet que sigui impossible tenir un candidat a la presidència si es governa i, per tant, la gent hagi de repetir les eleccions en tot el que això costa econòmicament i d'alentiment de tenir un govern estable a Espanya, que és necessari, repetesc.
Continuamos en un minuto, ¿vale? Pues 1:33, seguimos 27 minutos más de Tertulia Más Uno con Francina Armengol, presidenta del Govern, pues si os acabáis de incorporar a esta mesa de aquí desde el Hotel Sprínceps. Siguen con nosotros como tertulianos Perforte Zarrey, Pablo Martín y Tomeu Vidal. Hemos estado hablando de la repetición electoral, vamos a dejar ya esto de lado y vamos con otros muchos más temas, porque vamos a tener dos meses y medio un poco pesados por delante, ¿vale? Así que vamos con más actualidad, que hay mucha y muy interesante.
Senyora presidenta, intentant canviar un poc el sentit d'aquest principi d'entrevista, perquè hi ha temes que els tocarem, que són aspres i els haurem de tocar. Mm-hmm. A mi m'agradaria apropar-me un poc en el tema personal i humà de vostè. Una persona que té un calendari ocupadíssim de reunions aquí i allà de Sai, que els caps de setmana veiem que a vegades també ha d'anar a pobles, etc, un se demana, vostè, a què dedica el poc temps lliure que li queda?
Jo suposo que com els altres, no? Intenta descansar, o sigui, això sí, perquè jo soc molt dormidora i per tant necessito aquest temps, i després a la família és el que més dedic, no? Desgraciadament aquesta vida tan intensa te fa cas de renunciar a algunes coses que són molt importants per cadascú de nosaltres i pues, tenen menys temps de veure'ts a mi, pues, el que ja se poden imaginar, no? Intento dedicar-lo a la família, que per jo és el més important, i després a partir d'aquí pues, a llegir, pues, fer el que fa tothom, intentar viatjar quan puc, que puc molt poc, bueno. Però bé, no me queix perquè és una tria voluntària, la de la política, per jo és una passió i jo som una gran privilegiada per poder servir en el meu poble.
Moltes gràcies.
Bueno, yo tengo que decir que ya es la cuarta pregunta que se me ocurre.
A ver, vale.
La primera que tenía se la ha hecho Tomeu.
Sí.
Cuando Tomeu se la había hecho, estaba pensando en hacerle otra y la propia presidenta ha explicado.
Ya ha respondido.
La tercera estaba relacionada con las elecciones y me la acaban
de quiero.
Cortar. Y demás, entonces, bueno, le voy a hacer también.
Bueno, pero te estamos haciendo trabajar la imaginación.
Siguiendo un
muy
poquito
bien.
La estela de Pep, si a mí también me gustaría hacerle una pregunta a la presidenta en cuanto a, ahora que ya han pasado unos cuantos meses desde las últimas elecciones autonómicas y municipales, y tengo que decir con orgullo, y eso lo sabrán los oyentes que me conozcan, que el Partido Socialista fue el PSOE fue el ganador de estas elecciones, y además con un resultado histórico, porque fue la primera vez que éramos el partido más votado en unas elecciones autonómicas y municipales, y encima fue la primera vez que volvíamos a repetir el gobierno. Bueno, la emoción nos embargó a todos los que formamos parte de este partido, y
pues si alguien no lo sabía todavía.
Ahora ya transcurrido.
La emoción te dura todavía.
Está en pico alto.
Te veo emocionado, te veo con un encanto mirando ganando las elecciones del día 10 de noviembre, como ya han pasado, pero controla un poco esta emoción.
Venga,
controla tú las interrupciones.
Pregunta a la presidenta, que el tiempo en radio es
ahora
muy
que ya
limitado.
Han pasado unos cuatro minutos, digo unos cuatro meses desde esas elecciones autonómicas y municipales, y digamos que estamos un poco más reposados todos. ¿Cuál es la valoración que hace la presidenta de los resultados obtenidos y de haber tenido la posibilidad de reeditar por primera vez cuatro años más seguidos un pacto de progreso en Baleares?
Bueno, mi valoración es, y yo lo expreso así, ¿no?, desde la sinceridad, de agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible poder repetir esta experiencia de gobierno. Yo, así como hablaba antes de la necesaria estabilidad que tenemos en España, también la pensaba en Baleares. Creo que era muy importante poder superar ese problema que llevábamos desde el 99, que cada cuatro años cambiaba el color político del gobierno, y que un gobierno progresista pudiera durar ocho años hace que se puedan consolidar una línea política que creo que ha dado sus frutos para la ciudadanía de Baleares, ¿no? Yo creo que el 26 de mayo la gente votó por primera vez de forma mayoritaria, porque fuimos los que ganamos las elecciones, el Partido Socialista, pero también votó claramente un gobierno de pacto progresista para continuar una hoja de ruta que emprendimos en el 2015 y que se resume en apostar de una forma clara por la diversificación de la economía, por seguir apoyando un turismo de calidad, por seguir apoyando la economía ligada al conocimiento, por seguir apoyando nuestra pequeña y mediana empresa para redistribuir mejor la riqueza que se crea, por recuperar derechos sociales, sobre todo en educación, sanidad y servicios sociales, donde hicimos mucho énfasis en la pasada legislatura, añadir dos retos importantes, que es la movilidad y la vivienda en nuestra comunidad autónoma y que son fundamentales, y luego tener una voz clara de reivindicación sobre aquello que necesita esta tierra respecto a lo que hablábamos antes del gobierno de España, ¿no? Y eso se resume rápido en decir, bueno, yo creo que la gente se merece, porque tenemos una tierra fantástica con gente muy emprendedora, con muchísimas oportunidades, pero también se merecen gobiernos a la altura de las circunstancias que puedan hacer posible una vida mejor para todos y todas, ¿no? Por eso yo estoy en política, por eso me presenté, por eso tengo un agradecimiento infinito a la gente que ha hecho posible que podamos hacer cuatro años más y consolidar esas políticas, al menos cuatro años más.
Tomeu. Som una terra d'acollida. Som una terra d'acollida i aquí la població augmenta constantment. En els darrers 10 anys l'augment de població ha estat molt significatiu, superior a qualsevol altra banda d'Espanya, no? En termes relatius, vull dir. Això vol dir que per ventura la societat va més aviat de lo que l'administració pot atendre en aquesta realitat. Són sempre realitats complexes, en els terrenys de l'educació, en els terrenys dels serveis socials, en els terrenys laborals, etcètera, etcètera, no? Tenim instruments suficients per atendre aquesta necessitat i aquesta realitat que lògicament hem de pensar que els propers anys serà així, continuarà així. Seguim sent una terra que la gent ve aquí a viure, ve aquí a fer feina, no? L'administració que tenim és suficient per atendre aquesta realitat.
Precisament jo hi vaig tenir compareixença a petició voluntària en el Parlament de les Illes Balears per intentar enfocar un tema que és molt global i que és, jo crec que és el tema potent que té aquesta comunitat autònoma, que és aclarir el sistema de finançament que necessitem a les illes, no? I això va molt lligat a lo que m'ha plantejat Justomeu del tema de la població. Nosaltres som una terra que efectivament som una terra solidària, som els segons en aportar les arques de l'Estat, els novens en rebre. Que vull dir que som una economia molt dinàmica, tenim grans emprenedors, tenim gran possibilitat de negoci, tenim una estructura orientada per a ser una terra d'acollida de turistes i de gent que ve a fer feina aquí, perquè una cosa va lligada a l'altra. Per tant, tenim totes les nostres infraestructures dimensionades a una població flotant, no una població de fet, i tot això t'adu progrés social, sense cap dubte, t'adu que sigui una economia que recapta i que per tant ingressa i que per tant pot aportar a la resta de l'Estat. Ara, l'administració pública, que és el que me demanes, és una administració pública pobra, i ets que ha de pagar l'educació, la sanitat, els serveis socials, la política d'habitatge que vam parlar abans, la de mobilitat. Bueno, això és el que jo vaig demanar a la compareixença ahir per explicar a tots els grups parlamentaris i a la gent d'aquesta terra, que jo penso que sincerament han de tenir, han de fer una reflexió conjunta. Jo hi explicava en la base d'un nou contracte social que crec que hauríem de dibuixar des de no només de la part política, sinó de la part també dels agents socials i representatiu d'aquestes illes, però també de la societat civil en general, que és a dir, escolta, nosaltres volem garantir aquests drets a la ciutadania, que són irrenunciables, que jo crec que el manco han d'estar a la mitja de l'Estat, que és el que hem aconseguit a la passada legislatura, està a la mitjana de despesa social, la despesa social és educació, sanitat, serveis socials, afegint polítiques actives d'ocupació i habitatge. Per garantir això necessitem aquest finançament. I clar, nosaltres necessitem, crec, aquesta passa endavant tots com a societat, perquè si no, efectivament, tenim una problemàtica que sent una economia puntera en moltes coses, després és el que més mos costa per assumir els serveis essencials de la nostra ciutadania, i crec que això és absolutament injust.
Una economia puntera en gran referència econòmica de tot tipus, però qui recapta és l'Estat, és un altre, no som nosaltres.
Vaja, quina notícia.
Hem d'anar a tocar a porta.
Vaja, quina notícia. No ho sabia.
Ha arribat a la Fuente.
José María La Fuente, bienvenido. Pregunta a la presidenta.
Sí, clar, amb això que tu dius.
No, a la presidenta, al nato meu.
No ho sé, però ahir ha xerrat de l'administració. Clar, tenim una deuta molt important. Jo penso ara, pentura és més fàcil dir-ho a toro passado, però que els pressupostos no s'ho varen fer així com s'havien de fer, i que nosaltres pensàvem tenir uns ingressos que raonablement no els havien de rebre, era molt difícil de rebre, i això implica tenir més dèficit. Fa falta un pacte social, jo estic d'acord, això s'hauria d'explicar no només en les forces polítiques, sinó crec que és allò que un temps enrere se deia un libro blanco, amb els empresaris, els sindicats, tothom hauria d'estar implicat, però la socialdemocràcia europea comença a pensar que l'administració, no els serveis socials, però que l'administració s'ha de reduir i s'ha de demanar productivitat, perquè si no han d'estoviar de la burocràcia no tinc cap idea d'allà on se pot estoviar.
Quan parles de productivitat, sinònim d'eficàcia.
D'eficàcia i productivitat. És a dir, quan se demana una llicència no hi ha cap raó per haver d'esperar 3 mesos o 4 mesos. No hi ha cap raó si no hi ha problemes. Si hi ha problemes, sí, però si no hi ha problemes s'ha de demanar productivitat en el funcionari.
Jo demanaria permís perquè per fer una cunya el que tu dius.
I aquí, Ventura, si no fan falta 4 funcionaris, s'han de tenir 2.
Jo sé que us encanta debatir.
I s'ha de fer, estic d'acord, s'ha de fer de més, i jo li deman aquest pacte, quins són els que haurien d'estar implicats amb aquest pacte social que vostè va xerrar ahir.
Vale, pregunta, bien.
Vale. Primer de tot, per aclarir, no estic d'acord en que els pressupostos no s'hagin fet bé. La situació espanyola no es culpa de les comunitats autònomes, no es culpa d'aquesta comunitat autònoma, per tant, dels ciutadans d'aquestes illes, no es culpa, o sigui, no, que no hi hagi un govern a Espanya, que no hagin estat capaços de posar-se d'acord, que no hagin estat capaços de treure un pressupost general de l'Estat del 2019, no es culpa de ciutadans de les Illes Balears, i per tant, no ho han de pagar, ciutadans de les Illes Balears. Seria, això ja seria el món al revés. És com jo ara digués, jo no he pogut fer un govern, per tant, els ajuntaments deixeu de cobrar, o els consells insulars deixeu de cobrar, que són els que no els paguen directament. M'apareixia absolutament injust. El pressupost del 2019 de la comunitat autònoma se va fer amb els ingressos, com us va dir el Ministeri d'Hisenda. I, per tant, no és responsabilitat nostra, sinó que és responsabilitat és qui no paga el que deu a les comunitats autònomes. Jo això ho vull dir molt clar, i ho he explicat al president Pedro Sánchez, ho he explicat a la ministra Montero, i ella té assumit que aquest només els ha de pagar les illes, perquè, igual que les altres comunitats autònomes, perquè seria absolutament ja un desbarat enorme. No? Sí que és cert que davant la situació de bloqueig espanyol, davant la situació que s'està vivint a Alemanya, davant la possibilitat d'un Brexit dur, davant una situació econòmica que pot anar minvant els ingressos de les Illes Balears, nosaltres deim com a govern de ser prudents i rigorosos, i efectivament estem controlant la despesa del pressupost de nou, perquè no mos queda altre remei, perquè mos diuen no vos pagarem allò que vos devem de forma immediata, cosa que no és culpa nostra, repetesc. I segona, estem fent un pressupost per a l'any 2020, plantejant presenta un pressupost rigorós i ajustat en aquesta situació econòmica i política que s'està vivint a Espanya. En quant a l'aspecte social, jo crec que, sincerament, que evidentment el govern l'ha de liderar, perquè és com us pertoca, evidentment, explicar-ho i donar sa cara i juntar esforços per aconseguir això, però que ha de ser molt obert, no només dels agents socials i econòmics més representatius, que això és que ja he parlat, comissions, UGT i CAEP i PIMEN, com és evident, sinó molt obert a entitats, a la Universitat de les Illes Balears, al Cercle d'Economia, a tothom que pugui participar, col·legis professionals, evidentment tots els grups parlamentaris polítics, per definir una mica la situació real que tenim, per definir els drets que volen garantir a la ciutadania i per garantir també, per definir una mica també la línia de finançament que volem tenir, els ritmes que podrem dur, amb si han de fer aquesta inversió en habitatge públic o si l'han de fer en tren o en sistema ferroviari o que l'han de fer, jo que sé, en centres de salut que s'han de construir o en el capítol 1 que plantejaves del tema dels funcionaris, dependrà del finançament que tinguis, no? I per tant jo crec que tots això han de ser molt conscients de la realitat que tenim i aquest és el plantejament que jo faig de futur, no només parlant de lo que ja tenim i lo que tots estem més avasats, sinó també plantejant-nos coses importants com a comunitat autònoma. Nosaltres, per exemple, la legislatura passada vàrem obrir debat sobre una llei de canvi climàtic i hem estat pioners i jo n'estic orgullosa. L'hem oberta sobre la llei de residus i hem estat pioners i jo n'estic orgullosa. Hi ha altres debats, tenim un problema demogràfic que el tenim. La gent se mos envaeix, dura més anys, vull dir, la gent viu més anys, tenim la sort que visqui més anys. Bé, tot això necessita d'una planificació a nivell de comunitat autònoma de com ho feim. Tenim reptes que la gent viu més anys i n'hi ha molta que viu tota sola. A mi jo això m'obsessiona, pensar quanta de gent està tota sola a casa seva, sofrint i no té a de vora ningú. Bé, totes aquestes coses els han de poder debatre també com a reptes de futur. És més important, tal vegada, una societat que cada vegada és més digital, però no estem preparats. I els qui quedi fora és analfabet immediatament i per tant no té les mateixes oportunitats de futur que pugui tenir un altre. Bé, tot això són reptes que com a societat tenim i que han de saber on volem invertir l'administració pública i també l'empresari. I jo crec que aquí també en aquesta legislatura, i això ho varen comentar ahir a proposta del portaveu del PI, d'en Jaume Font, però jo n'estic totalment d'acord, hem de veure com també fa impossible accelerar l'inversió privada a la nostra comunitat autònoma. Jo som molt conscient d'això que d'en José María Lafuente, que es veu que la burocràcia és molt lenta i que la gent espera moltíssim. Hem de modernitzar l'administració, l'han de digitalitzar, l'han de fer més àgil i això significa recursos, també significa personal, no la pots reduir perquè si no l'agilitzes, però necessitem facilitar l'empresari per invertir en aquestes illes. I això jo és una de les qüestions que tenc assumides i que vull plantejar.
Quant d'any seria l'ideal d'aquesta planificació? A quant d'anys?
Com, perdó?
A quant d'anys seria l'ideal d'aquesta
planificació? Nosaltres, per exemple, i aquí ho lliguen això, no? Per exemple, tu tens els objectius de desenvolupament sostenible que mos marca la ONU, que són els 2030. Bueno, doncs anem enganxant-nos en coses, no? I anem a plantejar unes Illes Balears a 10 anys vist al manco, no? I cap on han d'anar? I anem a fer-ho junts. I anem a saber, escolta, doncs haurem de caminar el camí. Aquest és el camí que han de caminar. Això és el que a mi m'interessa a mi, no? De dir, compartint l'objectiu, cap on anem? Quines Illes Balears volem de futur? Com les volem? Val, compartim l'objectiu, el ritme en el que puguem aconseguir dependrà del finançament que tinguem, però tots hem de tenir clar que aquest és l'objectiu i això és el meu plantejament que jo vull fer a la societat d'una forma clara, d'una forma honesta i d'una forma sincera.
Nos quedan solo 10 minuts.
Una petita acotació al que estan parlant vostres, que té en el tema de l'eficàcia, no? I ara toca un tema que sé no està dins la seva competència, però perquè entengui una forma de pensar la ciutadania. Acabo de llegir en el mitjà de comunicació que està en marxa el projecte per el tema de sanejament que s'ha de fer a Palma per millorar les depuradores, per evitar vessaments que vagin a la mà. Aquest projecte pareix que estarà llest a final de desembre, a final d'enguany. Les obres s'iniciaran a final de 2021 i duraran de 4 a 6 anys, és a dir, estaran el 2025. Un anàlisi fet en serenitat per un ciutadà de carrer, això no és eficàcia. Han fallat.
Eh?
Però ho hem de dir en serenitat, no per allò de fer sang, no? El que hem de procurar entre tots, la ciutadania ha de col·laborar i s'administració ha de ser més eficaç. Aquest punt que...
I això pensant que és urgent, a més, que tothom està d'acord que és urgent. Eh?
Sí, però perdoneu, és que aquest ciutadà, supos que ha vist la foto del Bal de Palma, que ha anat allà a Madrid, de veure un nou ministeri amb el capell en sa mà. Jo també hi vaig anar un pic, me comprens? I a l'hora de votar ha de veure això també, ciutadà.
Jo dic que l'administració, en segon quin cas...
No, el ciutadà ha de saber com ha de votar. I el ciutadà vota que està molt bé a Madrid amb el capell en sa mà. Jo vaig anar a un pic, no vaig tornar.
Bueno. Pablo.
Puedo... Habían estado hablando José María y la presidenta antes sí. de economía, de eficiencia y demás, y precisamente la presidenta ha hecho una mención o ha comentado la ley de cambio climático que se aprobó la pasada legislatura, pero que en realidad va a desplegar sus efectos a lo largo de esta legislatura o de los próximos años. Lo comento porque el tema de la sostenibilidad es algo muy transversal precisamente e íntimamente relacionado con el tema de la economía y de la eficiencia, y en esta ley hay una serie de medidas como por ejemplo la instalación de cargadores para coche eléctrico, la sucesiva sustitución en los Renacar que están operando en Baleares de sus flotas de vehículos por vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Bueno, todo el sector parece indicar de automoción que el año 2021 va a ser ya el gran año de introducción masiva del coche eléctrico. Volkswagen tiene preparado su modelo de Volkswagen ID 3.0 que parece que será revolucionario y demás. Yo quería preguntarle a la presidenta si al margen ya de las iniciativas previstas por la propia ley de cambio climático hay también voluntad de ampliar en materia de sostenibilidad energética a lo largo de esta legislatura pues iniciativas como esas.
Sí, jo crec que un dels reptes que tenim com a societat, no només evidentment de les Illes Balears, però nosaltres anem al cari local, això hauria de ser un compromís a nivell internacional, sens dubte és lluita contra el canvi climàtic. Jo crec que no és res més solidari que pensar en els que vendran després, amb els teus fills, amb els teus nens, no? Però ara li has deixat un món al manco com l'has trobat tu, no? I això té que veure amb la lluita contra el canvi climàtic, amb els efectes que està tenint ja el canvi climàtic, en com ens posicionem entorn a això. Nosaltres feim les dues vessants, una és com intentem emetre menys emissions contaminants des de les Illes Balears i després hem de començar, i estem estudiant científicament i tenim alguns convenis de, bueno, de la realitat de lo que pot passar, i pot passar, bueno, pues, que pot passar l'encalentiment, pot passar els canvis climàtics, els canvis de meteorologia, poden passar bueno, situacions com les que desgraciadament se viuen, no? En quant al tema d'energies renovables, nosaltres és una de les apostes claus que té el govern de les Illes Balears, que a més compartim amb els consells insulars, tant la implicació que necessiten territorial per poder seguir augmentant els parcs fotovoltaics, com els canvis dins la mobilitat, no? I dins la mobilitat, òbviament, la nostra aposta és per tots els vehicles no contaminants, allà hi marca clarament els calendaris, i per tant el govern no només diu bueno, el que s'ha de fer, sinó que a més tenim un projecte finançat amb BTS de 12 milions d'euros per instal·lar punt de recàrrega elèctrica, perquè efectivament nosaltres ja som la comunitat autònoma, som el territori europeu que té més punts de recàrrega elèctrica, però hem d'anar més endavant i hem d'aconseguir ser pioners amb això i ser el mirall que ens, com us hauríem de mirar a Europa, no només per residents, sinó també per turisme, i perquè això també és molt atraient per segon quin tipus de turisme, que és el que a nosaltres ens interessa com a comunitat autònoma.
6 minuts. Tomeu.
Presidenta, m'apareix que aquests devots han demanat una llista d'instituts per anar a veure què passa en els instituts. I què trobeu d'això?
Jo, desgraciadament, les dues sessions parlamentàries que han tingut durant el començament d'aquesta legislatura, que han tingut dos plenaris, cada plenari jo tinc preguntes de tots els grups parlamentaris, el portaveu de Vox a les dues m'ha fet preguntes que van molt lligades a temes de crispació, de cercar divisió de la ciutadania, la primera va ser en temes d'immigració, la segona en tema de llengua. Mira, jo què puc dir, per ser molt clara, jo no entraré en els debats de divisió, de crispació, d'enfrontament, de radicalismes, perquè crec que no interessen en aquesta comunitat autònoma. Jo sóc una persona que cerca els equilibris, que entenc, crec que entenc perfectament a quines illes representam, són quatre illes diferents, amb unes illes que són absolutament acollidores, absolutament diverses, és una terra que va ser de migració i ara és una terra d'acollida, que tenim gent que ve de per tot el món, aquí estem en les escoles noves entre català i castellà, hi ha idiomes per donar i per vendre les nostres escoles, i jo davant d'aquest plantejament tan radical la meva posició és, escolta, aquí que m'interessa apostar per la formació, apostar per l'educació, apostar per la cultura, això és la fórmula que tenim per guanyar el futur. Aquí la gent té possibilitats, la gent, tenim una gran comunitat educativa, tenim molt bons professors i professores, jo els hi agraeix immensament la feina magnífica que fan, i nosaltres intentem posar recursos per fer-ho possible, no? Jo a partir partir d'aquí no entraré en segon quin debats, que m'apareixen molt estèrils, m'apareix que embuen molt i m'apareix que no ajuden a la ciutadania.
Una pregunta brevíssima, si m'ho permet, presidenta. En la seva llarga història relativa política, posem una nota d'optimisme i d'humanisme, no? Quin és el personatge de dins l'estat espanyol que li mereix un màxim respecte, que estigui inventiu o que no estigui inventiu, i respecte a la política local, quina és la persona de l'oposició que li pareix més raonable, conseqüent i educada? Ja sé que hi ha molt de personatges, però si mos en diu un de cada, estarem compte.
Val, és veritat que hi ha molta gent. Jo he tingut una cosa de ser meravellosa, no, que explicava abans, de poder servir en el teu poble, tal, també com a presidenta te dona la possibilitat de conèixer gent magnífica a tots els nivells i de per tot, no? I per tant és difícil triar. Per estimació personal i perquè jo li tenia una gran admiració, tot i que va, desgraciadament l'han perdut, Alfredo Pérez Rubalcaba, per mi era una persona excepcional.
Un referent.
Un referent, sí. Una persona molt intel·ligent, una persona, jo discrepava moltes coses amb ell, però era una persona que podries parlar de tot i que sempre te treia alguna llum, no? Per tant, diré en Alfredo. I aquí a les Illes Balears, des de l'oposició, crec que és, no sorprendrà que diguin Jaume Font, perquè és, des dels grups parlamentaris de l'oposició, és que dins les discrepàncies, que jo també discrepo moltes coses amb ell, no compartim el mateix plantejament, sí que té una vocació que demostra fer propostes en positiu, i això és molt d'agrair, sincerament, i no només per jo, sinó que creus d'agrair per la ciutadania.
I de dins del govern, jo tenc el pensament de que tenim dos partits en la coalició que no tenen ni quadres ni estructura ni aporten. Estic equivocat? Jo penso que són una rèmora. Estic equivocat?
Per jo estàs equivocat. Sí. Jo ho he dit abans de que arribassis, jo estic contenta del govern que han conformat. És el que varen votar Ciutadans i jo crec que s'ha de ser molt respectuós amb el que vota la ciutadania, i tenim un govern que jo n'estic contenta i n'estic orgullosa. Són gent sèria, mos entenem a la perfecció perquè entenem...
És la resposta políticament correcta.
No, i compartim la fulla de ruta necessària per aquesta comunitat autònoma i crec sincerament que està funcionant bé.
Senyora Francina, quan no sigui presidenta, què farà?
Jo sóc apotecari. Tomeu.
Sí, han tingut notícies constantment del tema de la violència de gènere. Mm. Ara, darrerament, un parell de desastres brutals, no? Com a dona, com a política, com a presidenta de la comunitat autònoma, quina és la seva reflexió sobre un territori, un terreny, un tema en el que s'ha fet un gran esforç per les administracions i per la societat i no acabam de guanyar aquesta batalla?
Mm-hmm. Bé, aquesta és una de les... Jo, quan tu penses, se te posa la pell de gallina, no? És la pitjor xacra que tenim, no? I és terrible, no? El masclisme que encara impera la nostra societat, no? I que, a més, quan te'n vas ara a la gent jove i veus que se tornen a accelerar comportaments molt masclistes, encara me preocupa més. Pens que qualque cosa em fan malament o moltes coses em fan malament, sense cap dubte, no? Perquè pensava jo que aniríem a millor i amb coses anem a pitjor, no? Evidentment, nosaltres com a govern hem pres decisions, hem fet un pla de lluita contra la violència masclista, hem posat 200 milions d'euros que s'inverteixen en això, i on estem fent una gran feina, crec jo, sincerament, perquè evidentment quan hi ha una víctima, la protecció, és intentar-la salvar, tot això és fonamental, però sobretot crec que hem de fer feina també en la prevenció, i nosaltres hem posat una agenda coeducació a cada una de les escoles de les Illes Balears. Això és un pressupost important, però que estem començant a tenir resultats, perquè els feim des de la base, o si no estem creant una societat de futur amb els valors que siguin necessaris. Ara, el masclisme segueix imperant a la nostra societat, i això és dramàtic.
Moltíssimes gràcies per respondre a totes les preguntes.
Moltes gràcies a vosaltres, un placer.
Nos s'ha acompanyat Pep Fortezarrey, Pablo Martín, José María Lafuente i també...
Saludos.
Gràcies, com sempre, també per acompanyar-nos en la tertúlia, i Francina Armengol, presidenta del Govern de Baleares, per inaugurar esta nova temporada de la tertúlia Más Uno des del Príncep.
Muchísimas gracias, un placer y espero que os vaya muy bien.
Muchas gracias, igualmente. Llegamos a las dos noticias, seguís con Mediodía Cope.
¿Qué tal? ¿Cómo
que tengáis un miércoles genial.